El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosel.
I seran les 11 del matí. Núria Jar, bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què parlarem avui?
Mira, avui vull parlar d'un tema, jo crec que és molt interessant, de com el nostre cervell, que al final ens explica com a éssers humans, genera records i en cas de situacions adverses el que fa és convertir aquests records en traumes. I m'agradaria plantejar aquest tema perquè, com sabeu, portem moltes setmanes, i aquesta setmana no ha sigut una excepció, escoltant declaracions de víctimes i testimonis del judici del 17 d'agost,
sí,
en què moltes persones han explicat el trauma d'haver viscut els atemptats de Barcelona i Cambrils. I hem pogut escoltar, tant en el judici com en entrevistes en aquesta casa Catalunya Ràdio, testimonis com aquests.
Perquè és que és molt dur, és d'un dia per un altre que et diguin el teu fill ha mort o el teu germà mort i que encara que no sàpigues com.
Vaig deixar el meu fill a l'hospital mort i vaig agafar la sabata que me la van donar molts d'esquadra, em va dir, té la sabata del teu fill.
Avui és el primer dia que camino per les Rambles. Torno a veure una mica lo d'aquell dia i amb policies, Mossos, recordo. És com reviure una miqueta.
Jo no salgo de casa perquè aporto tristesa. Pero es que no lo puedo evitar, aunque vaya al psiquiatra, aunque vaya al psicólogo, aunque vaya que sea. Tengo que aceptarlo yo sola.
A mí mi vida me cambió un montón hasta el día de hoy. He pisado la Rambla con el mismo miedo y el pánico y aún estoy con medicación.
Molt soroll, molt com que està passant i tot seguit ja em sentia els sorolls dels cops contra la furgoneta i jo, de fet, en aquell moment començo a fer una mica de demanda d'assistència psicològica quan veig que ho necessito.
M'agradaria sentir que a les víctimes se'ls fa justícia, no?
Doncs...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Quins testimonis.
Molt, molt durs. Avui m'agradaria parlar una mica de la neurobiologia que s'amaga darrere d'aquestes experiències, d'aquestes situacions. Per què el nostre cervell, si hi ha algun sentit que elabori records traumàtics, que generin situacions molt complicades, perquè les pateix ara escoltàvem, doncs no puc tornar a sortir al carrer, no puc baixar per les Rambles, i això precisament és el que investiguen a la unitat de crisi de la Universitat Autònoma de Barcelona, on també fan atenció psicològica a tots aquests tipus de situacions. Per raons òbvies, clar, la delicadesa de la qüestió de la qual volem parlar avui m'ha impedit anar a la consulta, no?, i treure el nas, com sempre fem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però podem escoltar com sona una de les sessions de formació que fan els professionals per aprendre a tractar el trauma.
Me llamo Alicia, la última sesión la tuvisteis con Ingeborg y Emilia que repite. Igual que en el otro día, no es un remedio inmediato, no vais a salir de aquí sintiéndoos muchísimo mejor, pero sí que es cierto que ayuda a que integréis por lo que habéis pasado y poco a poco vayáis superándolo. En este ejercicio vamos a ir hablando por turnos y es muy, muy importante que no nos interrumpamos y sobre todo que no juzguemos. Cada uno vive los incidentes críticos de manera diferente y es importante que respetemos la forma de sentir y de pensar de los demás. Primero hablaremos del día del accidente, de todo lo que pasó ese día, solo lo que pasó. Después repasaremos lo que pensasteis durante ese día y finalmente lo que sentisteis.
I ella és l'Alicia Álvarez, que és directora assistencial i de recerca de la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia, Alicia.
Hola, bon dia.
Què passa en el nostre cervell? Què ens passa quan vivim una situació que després acabarà d'arribar en un trauma, com per exemple un atemptat o un accident greu de circulació?
Els mecanismes de la memòria es veuen alterats perquè ja de l'inici la primera reacció que té el nostre cervell és activar l'amígdala, però d'una forma tan intensa que bloqueja la tasca que té l'hipocamp d'alguna manera d'enregistrar el que està passant i enviar-ho a l'escorça cerebral perquè quedi en forma de record. Llavors, com que aquesta acció de l'hipocamp es veu impedida per aquesta activació tan, tan forta de l'amígdala, és que quan comencem a veure les reaccions d'estrès agut, no? Que són les primeres reaccions que nosaltres veiem en les persones quan acaben de viure una situació potencialment traumàtica.
El trauma o l'estrès posttraumàtic pot arribar a ser positiu per ajudar-nos a entendre i acceptar el que hem viscut?
No. Aquí la por, per exemple, és adaptativa, no? I és un mecanisme que tenim nosaltres de supervivència. L'estrès posttraumàtic no, és una patologia. Abans ho dèiem amb la Núria, no? Que nosaltres tinguem en medicina física, és, a vegades és més fàcil, no? Perquè ho veiem més clar, perquè són coses que podem tocar. Que nosaltres tinguem mucositat, per exemple, és normal i ens protegeix a segons quines coses. Però quan tenim un excés de mucositat o tenim un refredat, anem al metge perquè ja estem començant a tenir efectes que no ens permeten funcionar amb normalitat, podem dir que estem malalts i, per tant, anem a buscar una solució. Això és el mateix.
És a dir, que en cas de trauma s'activa l'amígdala, aquesta regió del cervell que és molt primitiva i que s'activa quan tenim por, per exemple, ens posa en alerta, i quan vivim una situació molt traumàtica el que fa és com sobreexcitar-se.
És com la nostra senyal contra incendis, la nostra alarma contra incendis. No? Llavors, és la que ens avisa de si hi ha perill o no, perquè després puguem prendre una decisió de fugir, contraatacar, no? Allò que hem sentit sempre d'allò que fa el cervell reptilià d'alguna manera. I sí que és cert que és una estructura molt antiga a nivell de que fa molt temps que està dins del nostre cervell, a nivell filogenètic. Llavors, que es vegi sobresaturada per tota una sèrie d'estímuls nous dels quals no tenim cap record, no? No tenim cap informació en el nostre cervell que l'amígdala pugui comparar i dir: vale, això ja ens ha passat, ja sabem com ho podem solucionar, per tant, anem allò, no? Anem a posar-nos-hi. Com que no té aquesta informació, comença a recollir molts estímuls i està, bueno, es sobreestimula d'alguna manera, no? I fa que es bloquegi el procés d'emmagatzematge dels records.
Que és l'hipocamp i que no funciona i, per tant, no podem emmagatzemar els records i el que ja és, no?, aquesta experiència traumàtica que ara comentàvem.
Vosaltres heu intervingut en casos com l'accident de Germanwings, també amb els atemptats del 17 d'agost. Quina és la vostra actuació, el vostre paper en aquests casos?
Hi ha dos objectius fonamentals. Nosaltres intervenim tant al moment d'impacte com després en el post-impacte, no? En la fase de recuperació. És molt important, per una banda, disminuir, alleugerir el malestar que provoquen aquestes reaccions, perquè tot i que són reaccions normals, no? Perquè el nostre cervell està funcionant i això ens produeix doncs unes reaccions fins i tot físiques, emocionals, normals, però que generen molt malestar. Doncs, per una banda, és ajudar a les persones a que aquest malestar degut a unes reaccions normals disminueixi. I per l'altra, evitar que emmalalteixin, que acabin desenvolupant un trastorn d'estrès posttraumàtic.
Doncs estàvem parlant amb la Núria Har i amb l'Alicia Álvarez de la gestió d'aquests traumes, de com el nostre cervell reacciona quan passem per una situació complicada, com pot ser doncs un atemptat o un accident greu, i estàvem parlant doncs de l'accident de Germanwings, per exemple, també dels atemptats del 17 d'agost que s'estan jutjant ara a l'Audiència Nacional. El coronavirus, la situació de la pandèmia, tot el que estem vivint també ens pot generar traumes?
Sí, d'alguna manera sí. Serien situacions diferents, no? I models de desenvolupament d'estrès posttraumàtic una mica diferents, en el sentit de que algunes de les coses que has dit és un impacte únic molt fort, i en canvi el coronavirus potser seria un model de múltiples impactes, no? Que d'alguna manera, si estàvem parlant de que l'amígdala es veu desbordada, no? Amb tots aquests estímuls tan nous i que ens generen tanta sensació de pèrdua de control, amb un model de múltiples impactes, el que veiem és que l'amígdala d'alguna manera es ressenteix, no? O sigui, ja la tenim més o menys sensibilitzada i no acaba de tenir temps suficients com per recuperar-se. I potser després passem d'aquesta situació, tu ara comentaves, no? Sembla que no s'acabi mai aquesta sensació d'indefensió presa davant de tot això que ens està passant, però potser quan s'acabi definitivament i tornem a una vida una mica més normalitzada, i pensem en, bueno, doncs ens hem sortit prou bé. I al cap d'uns mesos ens passa una cosa que potser en un altre moment no pensaríem ni que és tan greu, ni que en un altre moment això no m'hagués afectat, i en canvi en aquell moment veiem l'impacte acumulat de tots aquests mesos en el nostre cervell, en el nostre sistema de gestió de tot això, i és quan realment ens posem malalts.
És la gota que fa vessar el got, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
més col·loquial, no? No sé si penses, perquè Ara estem tots pendents, doncs, de la vacuna, de quan arriben les vacunes. Estem com molt centrats en la biologia, en la ciència més pura d'aquest virus, no? No sé si penses que tota la dimensió emocional, com ens afecta tota aquesta situació, passa desapercebuda, no? Està com en un segon pla.
Sí, és cert. O sigui, realment, com que potser la salut mental no és algo que puguem tocar, no? Que no tenim tan present, d'alguna manera no pensem que ens haguem de vacunar. I realment hauria de ser una cosa que anés en paral·lel, perquè estem visquent una època molt dura, que hi ha molta gent, ja no només pues això, no? La incertesa, el que ens diguin que ara va bé i la setmana següent que ara va malament, tot, sinó que realment hi ha gent que està perdent familiars, que no ho estan podent gestionar, i tot això, d'alguna manera, també ens haurien de poder vacunar a nivell de salut mental d'això.
Mm-hmm. I també m'agradaria preguntar-te, Alícia, perquè ara parlàvem de la pandèmia de coronavirus que ens afecta a tots, això és innegable, però jo penso que a vegades ens oblidem, no?, també de la gent més vulnerable, i en aquest programa doncs, heu parlat molt d'aquestes qüestions, fins i tot vau anar a Canàries, no? Em refereixo a les persones migrants que viuen situacions molt, molt bèsties, no? També a nivell vital, i penso en Canàries, penso en el que està passant a Badalona. Algú s'ocupa de la salut mental d'aquestes persones, de tot el que pot generar aquestes situacions?
Hi ha organitzacions que es dediquen justament a això. Crec que menys, o hi ha menys recursos dels que haurien, però amb aquest tipus de situacions no és tant el moment, no? Que és el que a nosaltres ens arriba, no? Pues ara estaves dient lo de Canàries o segons quins altres incidents. El problema o l'important d'això és el que han viscut per arribar fins aquí, no? La quantitat de situacions potencialment traumàtiques que han tingut en el seu viatge fins a arribar al seu destí, on ells volien, i a banda, que totes les expectatives, no? Abans parlàvem pues, de la incertesa, de pensàvem que això ja s'acabaria, quan estàvem parlant del Covid, pensàvem que això ja s'acabaria, i en canvi ara ens tornen a dir que, hosti, imagina't que has invertit tots els teus diners, has suportat situacions totalment terribles per arribar fins a la teva meta, i quan arribes és una cosa totalment diferent. És clar, evidentment, això genera molta problemàtica relacionada amb estrès posttraumàtic.
Alícia Álvarez, molt interessant tot el que feu, tot el que ens heu explicat i molt necessari, sobretot. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Gràcies, Núria Har.
Gràcies, fins la propera.
Fins la propera. Ara parlarem de llibres i no us perdeu perquè ve el Màrius Serra amb l'Enigmàrius, però a més, amb Tirant lo Blanc.